i hem vist un gest durant la celebració de la victòria, una pilota que quedava per allà sola, l'ha xutat. Aquest gest simbolitzava alliberar l'atenció de tota la setmana, la del partit, avui, potser el moment de maleir el gol de Jonas, és tot plegat.
Bueno, la verdad que lo que ya metí en la portería, no, que no la he metido, ¿no? Bueno, son momentos que tienes para ti, lo que pasamos en la zona del entrenador, en ese momento lo hemos disfrutado así en éxtasis, todo, yo creo que el equipo, todos los que han salido al campo y los que están en el banquillo, hoy estamos en otra frecuencia, el equipo estaba más unido que nunca, el equipo estaba con ganas de reivindicarse, lo hemos conseguido, y era que muy contento, sobre todo por los jugadores, porque al fin y al cabo son los protagonistas y son los que realmente, bueno, tienen que soportar un poquito más una excesiva carga muchas veces en muchos momentos de la temporada.
Hola, míster, aquí a la teva esquerra. Volia preguntar per tres dels homes que avui han debutat, un per línia, Enzo Rocco amb gol, Marco Asensio forçant el penal i Pape Diop al mig del camp. Què t'ha semblat el partit dels tres?
Bueno, ya sabes que a vosotros os gusta preguntar el fútbol individual, nosotros somos un equipo, ¿no? Un equipo, no solo somos los 11 que estamos en el campo, somos los que están en el banquillo, los que se han quedado en casa. Y la verdad que bueno que todos han aportado su granito de arena para que al final consigamos esta victoria, ¿no? Sí que es verdad que todos han hecho un gran esfuerzo, todos han hecho un gran partido y ahí que hayamos podido conseguir la victoria sin el esfuerzo de todos, sin el aporte ese de todos, hubiera sido imposible.
Deixa'm preguntar-te per Marco Asensio. Avui ha jugat per primera vegada per darrere el davanter, ha protagonitzat la jugada del primer gol. T'agrada en aquesta posició?
Sí, hombre, decir que Marco Asensio es un gran jugador es una evidencia, ¿no? Creo que uno que ha seguido un poquito sabe su capacidad, sabe todo el fútbol que lleva adentro y ojalá pues nos podamos sacar provecho de todo ese fútbol, ¿no? Es verdad que creo que todo el mundo estaba con mucha ganas de verle, nosotros también, pero hemos intentado esperar el momento más adecuado para que se sienta cómodo, para que esté en el hábitat más, bueno, el mejor posible para sacar todo su fútbol y ha hecho un gran partido, ¿no?
Doncs aquí acaba la roda de premsa de Sergio González, el tècnic de l'Espanyol, evidentment content i amb poca veu, i no és l'únic, després d'haver celebrat els tres gols del seu equip, marxem cap a la zona mixta de Noeta per veure què diuen. Suposo que d'aquí a una estona, en mínim 5 minuts, els futbolistes de l'Espanyol que començaran a sortir, si voleu us demano pas per escoltar-los amb calma.
Perfecte, Edu, fins ara.
Fins ara.
Doncs valoracions curtes de Sergio González després d'aquesta victòria de l'Espanyol 2-3 a Anoeta. No sé si de la roda de premsa, Dani, vols comentar alguna cosa o anem amb aquests tres noms que teníem pendents, Asensio,
no,
Diop i Rocco?
De la roda de premsa és el que tocava dir, no? Que està content, això és normal, estem tots contents quan guanya el nostre equip. I que el tema de pressió i tot això, doncs, bueno, és el que les declaracions que havia fet ella després del partit del Madrid.
És que va ser molt dur després del partit contra el Madrid, Sergio González.
Bé, i avui sí, ho ha ratificat en fets.
Sí.
No només en paraules.
Vull dir que la resposta de l'equip ha estat contundent, no? Guanyant, jugant a ratos millor o pitjor, però el que es tractava era treure els tres punts, que al final doncs, semblava que només seria un, serien tres, després un i després un altre cop tres, no? I respecte als jugadors, estava parlant de Rocco, doncs Rocco, serio, comentava la primera part que moltes pilotes les treia amb llarg, jo crec... Més que res per anar agafant confiança, no tenir cap error de pilotes curtes i això, i després ha tingut l'encert de fer una rematada molt bona i marcar el gol, no? Bueno, jo crec que és un jugador, ja ho va demostrar l'any passat a l'Elx, que tenint regularitat i estant entrenat bé i físicament a tope, jo crec que serà... Junt Álvaro, un dels el central, diguéssim, titular, si no hi ha cap cosa estranya, no? Uh-huh. El cas de Diop ja el coneixem més, jugador de brega, físic, que quan ha de fer faltes ha de ser dur i tot això. Avui ha fet un bon treball aquí a la zona de mitjos. Encara l'he trobat jo parla el que havia vist o el que hem vist durant algunes temporades, que físicament encara li falta un punt, sí, sí. És normal i lògic també, perquè igual no entrarà gaire a la pretemporada, però que és un jugador que ens vindrà molt bé i la tardança del seu fitxatge, que no se sabia ben bé el per què, si el fitxaven o no el fitxaven, i tothom dèiem, doncs hi ha molts jugadors a aquesta posició, doncs segurament, si continua així, serà un dels escollits per jugar en aquesta zona, no? I per últim, Asensio, clar, si el fitxa un gran equip a l'edat que té, doncs les expectatives són molt grans. I és veritat que és un jugador ja diferent, només veient-lo de la manera que es mou, de la manera que controla les pilotes, les orienta i aquestes conduccions que té, i que les condicions la té. L'han parit d'aquesta manera, i llavors només cal que vagi agafant minuts, experiència, i que tot aquest talent que té, doncs que el pugui demostrar partit de rere partit.
Després d'aquesta revolució de Sergio, hi ha una dada que ens deixa el partit. Només 5 homes han tingut presència a les 4 jornades de Lliga, els Víctors.
Ara ens expliques que demana pas l'Edo.
Amb un home que diu, estic mort. Avui s'ha buidat com els seus companys. Hola, Juan Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Victoria sufrida, qué partido más loco, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido un partido, como tú bien dices, bastante loco, ¿no? Porque ya han empezado con ese gol que nos han metido, después hemos intentado equilibrar la situación y bueno, luego han tenido la expulsión de ella, no nos hemos puesto uno más, pero claro, ya estaban en su casa, han intentado apretar y arriba, no hemos podido poner por delante, luego nos han empatado y luego por fin podemos conseguir el gol de la victoria, que yo creo que es lo importante, los 3 puntos que nos llevamos para Cornellá, nos ponemos con 6 puntos y la verdad que el equipo muy bien trabajado, muy contento, pero hay que seguir, que el martes viene a prea.
Es un poquito, pero es cierto en este caso. Después de haber encajado 6 contra Madrid, uno de hoy son más que 3 puntos, ¿no?
Sí, yo creo que el equipo está muy dolorido, ¿no? Yo creo que tiene tan 6 goles, pues a nadie, a ningún jugador le siente bien, ¿no? Yo creo que el equipo tenía que dar la talla hoy. Es verdad que hemos sufrido, ¿no? Porque ellos también estaban en su campo, y aunque se han quedado con uno menos, a su campo ya han apretado, pero bueno, yo creo que nos llevamos los 3 puntos, nos ponemos con 6 puntos, yo creo que el equipo ha hecho un magnífico trabajo.
Como en muchas posiciones del campo, en la lateral izquierdo parece que va a haber batalla, mucha competencia. Hoy juegas tu primer partido, además de titular, contento, imagino.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que siempre que uno, el míster le da esa posibilidad de poder saltar al terreno de juego, súper contento, ¿no? Y como bien has dicho, respecto con lo de la competitividad, yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que estamos hoy Rubén y yo a pelear ese puesto con la competencia siempre sana, ¿no? Porque ante todo somos compañeros y bueno, a ver quién se lleva la batalla.
Buenas noches, Juan. Hola, de Juan Fuentes, l'andalús que marxa cap a... És el primer futbolista titular avui a l'Espanyol que marxa cap a l'autocar.
Doncs estava muerto, com li comentava a l'Edu abans de començar l'entrevista.
Avui fan nit a Irún els jugadors de l'Espanyol, sí. I marxen demà cap a Barcelona, on s'entrenen demà a 6:45 de la tarda. No els hi dona festa Sergio González.
I tu, Joan Salve, Edu, què?
Tornem demà en cotxe.
Tornem demà, home,
clar. Nosaltres tornem en cotxe per ser aquí, doncs, a l'hora...
Demà què? Cadio o Transporter?
No, clar, el que no farem és ser tan senyoretes si hem portat un cotxe amb un altre, no? Vull dir, tornem el mateix, hem fet Transporter, doncs Transporter,
eh? Amb el nou Transporter, amb nous motors, nou disseny i nous sistemes d'assistència al conductor i la fiabilitat de sempre, que t'he de dir, Edu. Nou Transporter i nou Caddy amb un equipament excepcional que inclou un arbre de sèrie, perquè sí, per cada cotxe venut, Volkswagen planta un arbre. Descobriu-los a qualsevol concessionari de la xarxa Volkswagen Vehicles Comercials. Conduïu, a més, el nou Volkswagen Caddy, atenció, des de 175 euros al mes. Consulteu les condicions al vostre concessionari Volkswagen Vehicles Comercials. Volies dir alguna cosa, Dani?
No, dic si arribarà pel partit a l'Edo, pel partit el dimarts.
Sí, home, sí. Sí, sí, demà a mitja tarda ja estaré aquí. La dada que volies comentar, Gerard.
Que només 5 homes de l'Espanyol han tingut presència als 4 partits de Lliga que portem. Els Víctors, Gerard Moreno, Canyes i Álvaro González. Això és molt significatiu. I en canvi...
Sí, Canyes, alguna vegada titular, una?
Mai.
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 També significatiu.
Mai. I en canvi només hi ha 3 homes que encara no s'han estrenat. Bardi, Abraham i Mamadou, que és aquest quart davanter,
Mamadou
amb fitxa del B, però que d'entrada li van prometre que estaria al primer equip.
Mamadou és el rookie, el porter és normal que no hagi debutat, i Abraham, jo diria que el gener
Sí, sí, ho tenen.
Si tot va com ha d'anar, no hauria de continuar la plantilla, perquè...
Acaba el contracte, Abraham,
És evident que Sergio no hi compta. Doncs per
sí,
això mateix...
Sí, ho tenen pelut, ja amb una altra arribada a sobre... Sí.
Si igualment no en trauràs ni un euro, millor no pagar-li la fitxa perquè no jugui, no? Jo crec que el gener, si pots...
Sí, no,
has intentat...
sempre que el jugador vulgui, sí, evidentment. Sí. Però, bueno,
però si no juga, no...
Seria una alternativa, si no juga d'aquí al gener ni 3 minuts, doncs ell mateix s'ho haurà de plantejar, clar.
Vull saber la teva opinió, Dani. Poden jugar junts? Tu creus que poden jugar junts Asensio? Perquè Asensio jo crec que serà un titular fix als 11 de Sergio González. Poden jugar junts Asensio i els dos davanters? Caicedo i Gerard Moreno? Jo insisteixo, per mi és un luxe deixar un dels dos a la banqueta.
Sí, poden jugar.
Sí, home, ja ho sé, que poden jugar. Vull dir, però
estic visualitzant...
Però tu creus que podria... Vull dir, que amb aquests tres pot funcionar bé l'equip, o és una bestiesa? Veure'ls junts perquè l'equip no quedaria...
Fer un 4-4-2.
Perquè l'equip no quedaria equilibrat, bé? O posar en una banda Asensio, no sé.
Sí, no, clar, és que si no hi ha una altra alternativa, perquè, aviam, els dos pivots jugarà sí o sí amb dos pivots, i el perfil dels pivots que tenim són els que són. O sigui, no... Amb Sergio, a no ser que algun partit a darrera hora que vas perdent i has de fer canvis d'aquells que vas perdent i dius, bueno, doncs trec un dels pivots i poso un tio més ofensiu, no recordo un doble pivot amb un jugador organitzador. A la millor ho ha fet.
Molt poc, sí. Ara ho acabem d'explicar, que ens demana pas l'Edu amb el porter.
Amb el porter de l'Espanyol, amb el Pau López. Hola, Pau, bona nit i enhorabona. Els primers 3 punts a domicili ho necessitava l'equip, eh?
Sí, ara que si no, un partit ben petit. Molt bé, que hem jugat. Hem jugat bastant bé i per si no, ens ho prenem a fora, no, que tocava.
Ha estat molt bé quan ells s'han quedat amb veu, no? La segona part s'han jugat molt bé.
Sí, jo crec que a partir del gol d'ells, crec que l'equip ha jugat bastant millor, ha estat la pressió de sobre, ha començat a jugar amb el Pioca, al final amb l'expulsió hem tingut... Gràcies a tots i hem donat una mica més al partit.
Com has trobat tu, Luis?
Bé, content. Content d'un partit més, content de recuperar les sensacions, no? Després del mal rebus de boca de l'altre dia, no? I bé, content.
Se nos atura el dimarts al València, ja amb 6 punts. Es treballa una mica més tranquil, tenint ja... anant creixent a la classificació.
Sí, tant que sí. Sembla que estigui bo sumar, aquí regalar la confiança i això és possible per tots. La veritat que... dimarts tenim un bon partit per guanyar 3 punts i s'ho
refereix. Una última curiositat d'aquest aquí de Fons Esburgui. El diumenge que ve estaràs a Riazor perquè t'has lliurat de la mesa electoral, no?
Sí, a fer com ha pogut discutir i per allà.
Hauràs de votar per correu, això, si vols votar.
Per correu votarem, doncs.
Gràcies, Pau.
A tu.
En el de Pau López, el porter de l'Espanyol que marxa a l'autocar, esperant també el primer golejador. Gerard Moreno, que ja veig que es pot partir la zona mixta, en 30 segons podrem parlar amb ell, després del primer gol que ha fet avui de penal, després d'aquella jugada de la primera part en què Marco Asensio ha estat arribat a l'àrea pel porter de la Reial Societat, Rulli. Veig que Gerard Moreno encara trigarà 30 segons més. Per cert, que hi ha una cinquantena d'aficionats de l'Espanyol esperant els futbolistes en aquesta sortida de Noeta. Per tant, els futbolistes es trobaran amb aquest suport. Gerard, ara sí. Gerard Moreno, es podria dir que... Vas dir, quan vas debutar amb l'Espanyol a primera divisió, en el primer partit vas dir, he complert un somni, i avui el primer gol, un altre somni.
Sí, estic molt feliç, no? Portava dies amb ganes, no?, de ficar el primer gol amb l'Espanyol, l'ha pogut ser avui. Per sobre amb una victòria que és molt important fora de casa per tindre la confiança, no?, tant individual i col·lectivament. Un somni, també.
Dura la setmana, no?
Bueno, sí que ha estat dura perquè no t'agrada, no?, quan perds així i escoltes moltes coses. Nosaltres érem conscients que havíem fet un mal partit, l'altre dia contra el Madrid, i aquí veníem amb la intenció de guanyar, sabíem que podíem. Jo crec que l'equip té molt bons jugadors, molt àmplia en la plantilla i bueno, avui s'ha demostrat, a partir d'ara a lluitar, no?, en cada partit, darrere partit i a tope, i ara agafar el València amb confiança, afrontar el partit com sabem i bueno, espero que aquesta victòria ens doni ales, no?
Quan diu el míster que és titular en el partit d'avui, o ja ho veiem durant la setmana?
Bueno, no, a l'hotel, no?, quan ja fa l'alineació, bueno, agraït, no?, de la confiança que em donen tant el cos tècnic com els meus companys i, bueno, aprofitar totes les oportunitats, no?
És bastant bo, aquest amic teu a Mallorca que han portat aquest any cedit, el Marco Asensio.
Bueno, sempre que tens un gran amic, no?, el vestidor és més fàcil, connectes des del principi, però, bueno, jo crec que, no, crec, no, aquest equip té grans persones, no?, sobretot això, quan vaig arribar no estava i ja m'ho van posar molt fàcil, i, bueno, quan va arribar Marco, anàvem parlant, no?, els dos de la situació i, bueno, feliç que estigui aquí, que estigui bé, no?, que és important que tots els jugadors estiguin bé.
Fa la sensació que podeu fer grans coses junts, no?, que us enteneu molt bé fora del camp, però també al camp.
Bueno, sí, a Mallorca vam fer molt bona amistat, no?, com dius, fora del camp, i, bueno, després al camp, pues, també, no?, ell és molt bo, té un talent innat, no?, fa assistències, valors i... Sí, bueno, quan tens jugadors així, no?, d'aquesta talla, encara que jo vaig pot millorar, però és tot més fàcil.
Gràcies, Gerard, enhorabona.
Gràcies.
Marc Gerard Moreno, amb el central, un dels centrals, Álvaro González, que avui ha tret més pilotes a l'àrea que gairebé en tres partits. Álvaro, qué partido, ¿eh? Qué partido tan loco y al final tres puntos que saben de lo mejor, ¿eh?
Sí, lo bueno es que al final nos vamos con una victoria que nos da esa alegría, ese empuje que necesitábamos, y lo bueno es que después de una derrota dura el otro día, una semana en la cual lo hemos pasado bastante mal por la situación en la que perdimos, nos hemos llevado una alegría muy grande, así que para el equipo que bueno, que estamos unidos, que se ha notado en el campo y que hemos luchado hasta el final, a pesar de estar con superioridad mucho tiempo, pero bueno, cuando te empatan en ese minuto es una cosa difícil.
Es un tío que vive intensamente todo lo que pasa en el vestuario, seguro que esta semana debe haber sido, como tú dices, bastante jodida, ¿eh?
Sí, bueno, lo que pasa es que bueno, hay que ser positivos siempre. Yo creo que en las buenas, en las malas, estar unidos, confianza sobre todo en el grupo que tenemos, que ya hemos visto que salgan los que salgan al final, con muchos cambios pues obtienes puntos. Y bueno, semana dura, pero de la que se aprende también, y yo creo que el equipo ha salido reforzado y sobre todo con la victoria hay mucho más.
Pues han dado trabajo. ¿Cómo has visto a Enzo Rocco, que debutaba hoy y además a tu lado?
Bueno, pues aparte de meter un golazo y de sumar para el equipo, creo que ha hecho un partido muy completo, ha sido el primero con el Español. Y aquí para arriba tiene mucho que crecer, mucho tiene mucho potencial, así que ojalá que nos dé buenas tardes en Correa.
Gracias, Álvaro. Álvaro González, que marxa cap a l'autocar també de l'Espanyol. Veig que treu el cap per aquí Víctor Álvarez, també un dels homes que no ha jugat, Salva Sevilla. Si voleu, us demano pas. Veig, per cert, també el president Joan Collet, que s'ha desplaçat fins aquí a Sant Sebastià. Està força, força content, xerrant ara amb el preparador físic, amb el Miquel Gomila. Intentarem esperar que surtin Marco Asensio, Enzo Rocco, fins i tot tenen algun dels golejadors, ja us demano pas.
Perfecte, doncs quedem pendents que l'Edu demani. Mira, pas, doncs ja el demana.
Jaume, amb Enzo Rocco, que és un dels últims en sortir, per tant l'haurem d'agafar tots plegats, perquè no és alt com un Sant Pau, Enzo Rocco.
Creo que... Estoy muy contento con la victoria, con el equipo del equipo, con lo que se mostró aquí en cancha, creo que ese es el camino a seguir, y ahora disfrutar lo que se debe disfrutar, y mañana ya vuelta a la página porque se viene un partido más difícil que el otro.
El 2-2, decía Álvaro que era como una derrota y habéis ido hacia arriba.
Claro, exactamente, como bien pudimos pasar adelante, esperemos que tengamos una vez en ventaja, logramos la ventaja y luego pasó el empate, pero... Demostramos que estamos hasta los 90 minutos, hasta el final, y lo podemos ganar. Sí, contento, como te dije, este es dedicatorio para mi país, para que se levante lo antes posible, y nada, muy feliz.
Enzo Rocco ha tingut un record per les víctimes del terratrèmol aquesta setmana a Xile. Veig que treu també el cap Pape Diop, un altre dels que s'ha estrenat avui, vam ser que vam parlar. Mentrestant, escoltem, mentre esperem Diop, escoltarem Víctor Sánchez.
Se ha ganado en los partidos, bueno, no tenemos fases diferentes, pero sobre todo hemos conseguido tres puntos que son importantes. Llevamos 6-12, creo que no está bueno.
Cuando empieza el partido, la Real lo lleva atrás un gol, marcan ellos ya, no sé si mucha gente ya empezando eso, ¿verdad? Estamos como siempre, el equipo nacional ya era lo importante.
Sí, bueno, sí, pues sabemos que siempre que el equipo está mal, que el equipo pierde, que el equipo ha tomado partido, pues ahora sí que ya lo dijimos el otro día, que nos vamos a ir abajo, que vamos a descender, que este equipo no vale para nada, que este equipo no tiene nivel para estar aquí los jugadores.
Víctor Sánchez, escoltarem Hernán, autor del gol de la victòria. Hernán, enhorabuena. Germán, gol de oro, ¿eh?
Un gol muy importante porque nos dan los tres puntos y la tranquilidad.
Llegado con el alma, ese cabezazo.
Sí, quedaba el último minuto y era la última oportunidad, así que tenía que entrar y entró y todos felices.
Hacer batalla para entrar en el equipo. Hoy tenías tu primera oportunidad como titular, satisfecho, imagino.
Sí, sí, después de bastante tiempo tuve la oportunidad de jugar otra vez de titular y trato de aprovecharlo y seguir trabajando para poder seguir jugando normalmente. La sensación es de felicidad porque los tres puntos son muy
difíciles. A ver, aquí era Hernán Pérez, saludem Pape, digo, un otro de los casos de Tanguy. Pape, ya imagino que ya tenías muchas ganas de jugar para cara casi, y además con victoria, Redondo.
Sí, la verdad que muy contento por el partido, por el equipo, los tres puntos. Necesitábamos esta alegría después de lo que pasó la semana pasada. Y bueno, por mi parte, es mi primer partido después de tres meses sin jugar, porque me lesioné en los últimos partidos con el Levante el año pasado. Y bien, contento con una victoria encima. Bueno, ahora cogiendo más ritmo cada partido y estar lo mejor posible.
No parecía que llevaras mucho tiempo sin jugar un partido. ¿Cómo te has encontrado físicamente?
Bien, hasta los últimos cinco minutos que estaba un poco cansado, pero bien, porque nos ayudamos mucho en este equipo, corremos todos y se nota menos.
El equipo se le ha exigido psicológicamente después del primer gol, del segundo al final, pero ha sabido reaccionar bien después de una semana muy dura, ¿no?
Sí, por eso. Teníamos mucha rabia todos y los que han jugado y los que no jugaron para sacar eso adelante y bueno, para eso reaccionamos así. No nos podíamos quedarnos porque nos metían un gol. Reaccionamos bien, luego jugamos, metemos el segundo y podíamos haber metido el tercero, pero luego no lo metimos y nos meten el empate. Así reaccionamos mejor y la verdad estamos muy muy contentos de acabar el partido. Sí.
Hay competencia, mucha competencia en medio. La idea, imagino, es no salir de ahí ya, ¿no?
Claro, hay mucha competencia, pero una competencia sana. Los que no juegan animan a los que juegan y la verdad es el mejor mensaje donde he estado. Entonces, muy buena gente y la competencia es sana. Entonces, eso solo hace que mejorar el equipo.
Y la última por mi parte, Pape. En el hotel donde estuviste en el mes de agosto ya debe ser cliente VIP, pero ya no estamos, ¿no? ¿Ya tenemos casa o qué?
Ya tenemos casa. Estamos instalándonos mejor y ya estamos bien.
Gracias. Estarà a Pape Diop i farem una cosa, mira, perquè els companys de Madrid estan intentant parlar amb Marco Asensio i mentrestant farem una cosa, com que després no sabem si el podrem escoltar amb calma, ja li posarem el micròfon a Marco Asensio. Sí, jo també. A veure, li posen el pinganillo conegut mundialment, especialment a Madrid, a Marco Asensio.
Sí,
un clàssic. I demano pas quan el fa.
Molt bé, doncs quedem pendents d'escoltar Asensio. Per anar avançant, ja tancarem també i deixarem marxar a casa, que ja toca en Dani. M'ha quedat clar que Asensio hauria de jugar a una banda, si volen jugar, o si han de jugar també Moreno i Caicedo. Jo, així. A veure si ho, jo crec que no ho veurem gaire, això. Per tant, ho anirem analitzant. El València ve després d'un partit empat a 0, d'un OBT ja més talla... Sí. A mi em sembla mal negoci que vingui el València així, saps? Sí, ferit.
Va perdre a la Champions, sí. Aquest partit l'he vist aquesta tarda, un partit dolent, fluixet, i clar, no es pot permetre al València ja més entrebancs.
Per això.
Perquè ja sabem com funciona tot això.
Sí, sí, a veure com surt el partit de dimarts. Dani, alguna cosa més?
No. Que va, contents i cap a casa, a descansar un rato.
Doncs vinga, t'escoltem dimarts.
Vinga.
Ens retrobem, que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit, en Dani Solsona, que ens ha acompanyat com cada partit de l'Espanyol. Per cert, que ha fet el sorteig entre els oients que han participat amb nosaltres i que els agraïm amb el hashtag FRAC1, les dues entrades pel partit de dimarts per l'Espanyol-València són per en David Rabanal. Mister Dave a Twitter, però @DavidRabanal, s'emporta aquestes dues entrades per l'Espanyol València. Edu.
Doncs mira, ho remetarem tot escoltant a Marco Asensio, l'últim futbolista que surt, a més amb molta pressa i amb molts mitjans. Escoltem. Sí,
ja que m'he dit míster i bon assenyor en el partit, amb el canal, i si ho veus tant. Es un club muy importante aquí en España, es un libertad, yo he decidido pues venir al Español y creo que lo hacen correcta. Sí, bien, bueno, al principio hemos salido un poco pues temerosos, pero bueno, a partir de su gol creo que nos hemos soltado un poco, hemos conseguido lo más difícil que era remontar el partido, nos han empatado y bueno, al final nos hemos encontrado con ese gol que va a ser una victoria importante.
Doncs si et sembla, Jaume, ho deixarem aquí perquè tampoc podem escoltar les preguntes que li fan i ja tindrem temps d'escoltar. No parla en el dia a dia perquè el Real Madrid no li deixa.
Ah, no? Carai.
No.
Està bé,
segons instruccions que ens ha traslladat l'Espanyol.
Quin de l'estiu?
En el dia a dia en roda de premsa no parla de Marco Asensio, però sí que el podem escoltar les hores mixtes, com que l'Espanyol jugarà molts partits i l'escoltarem tots a RAC1. I ara podem escoltar més calma el futbolista que avui ha debutat, la samarreta blanc i blanc.
Molt bé, doncs ho deixarem aquí, Edu. Ens retrobem dimarts a 7:45 per l'Espanyol València.
Perfecte, fins llavors, que vagi bé, bona nit a tothom.
Bona nit, bon viatge. Costa Freda, alguna cosa més?
Només recordar que el 2012 Coloto va passar la història per aconseguir els 3 punts a Noeta.
Sí.
Avui, aquesta nit, passarà la història Hernán Pérez.
Sí, autor del tercer gol a última hora. Bona nit, Gerard, que vagi bé.
Bona nit.
Nosaltres farem una pausa i de seguida tu diràs de butxaca fins a la una.
Dissabte 19 de setembre és el gran dia blau de Ford. I és la teva última oportunitat per endur-te un Ford amb un 30% de descompte. I a més, no pagues quotes fins al 2016. 19 de setembre, gran dia blau de Ford. Els nostres concessionaris estaran oberts tot el dia. Condicions a Ford.es.
Darko Center, a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. Per què donar més voltes si vols tenir sensacions úniques? Per què anar més lluny per conduir un Audi? Per què? Tàrraco Mòbil i Reus Mòbil són els seus concessionaris Audi a Tarragona i a Reus. A Tarragona, si vols tenir un Audi, Tàrraco Mòbil, Rambla Nova 112. I a Reus, Reus Mòbil, Passeig Sunyer 38. Audi, a l'avantguarda de la tècnica.
Diràs, amb Jaume Molló.
Passen 3 minuts de 1:15. De seguida saludem la Sònia Jalmà i escoltem Luis Enrique, el tècnic del Barça, però tenim comunicació aquesta hora en València amb l'entrenador del Llevant, Lucas Alcaraz. Lucas, bona nit, buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches. Bien, preparando el partido, bueno, una semana más. Bueno, evidentemente el nivel del rival es distinto, pero la semana se desarrolla de la misma forma.
Usted va a arranque de liga, ¿cómo lo valora? Porque son... dos puntitos en estas primeras jornadas. Bueno, supongo que es difícil siempre arrancar, ¿no?
Sí, bueno, el primer partido con el Celta en la jornada 1 hemos jugado pues, prácticamente todo el partido con uno menos porque nos pulsaron un juego a los 4 minutos y está bastante condicionado por estas circunstancias. Las Palmas no estuvimos excesivamente bien, pero empatamos y el otro día estuvimos bien y empatamos. O sea que, bueno, nos faltan, según nuestros cálculos, lo que hemos hecho, un par de puntos, una cosa así, pero bueno, las circunstancias son las que son y ahora mismo tenemos que seguir con los puntos que tenemos, ¿no?
Viendo estos partidos, ¿qué crees que tiene que mejorar más el Levante?
Ahora mismo somos un equipo con bastantes jugadores nuevos y tal, y evidentemente pues cada día te falta algo para conjuntarte, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que tenemos que ser un poco extensivo la fase en la que hemos estado bien, que bueno, que han sido dentro de los partidos pues algunas, pues a partidos más completos, ¿no? Yo creo que más o menos el camino tenemos claro, el que queremos hacer, pero bueno, tenemos que hacerlo durante más tiempo y dentro de los partidos, ¿no?
Uh-huh. Y sobre el papel y lo que nos pueda explicar, ¿cómo se hace, cómo se tiene que plantear el partido para puntuar o ganar en el Camp Nou?
No es fácil, hay una diferencia muy grande, ¿no? En el fútbol español, los dos grandes con respecto a los equipos de abajo, hay una distancia grande, pero bueno, dentro de lo que es la situación, de lo que nosotros tenemos que hacer es todo nuestro argumento llevarlo al máximo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros sabemos hacerlo lo mejor posible, y a partir de ahí esperar que la competición o el momento que ellos no tengan y que nosotros tengamos no iguale algo, porque con respecto a Madrid, Barcelona, Atleti Madrid y tal, son una distancia bastante importante con respecto a equipos como nosotros.
¿El Málaga es un espejo para el Levante? El partido que planteó, digo, con pocos espacios, creando problemas al Barça, ¿es un poco el ejemplo a seguir?
Sí, es cierto que en los dos últimos años ha conseguido hacer buenos partidos y buenos resultados, ¿no? Entonces, evidentemente, cada uno con su arma, pero sí que es cierto que habrá cosas que habrá que ver en esos partidos para saber por qué han sido tan incómodos al Barça.
Por lo que decía, de la diferencia que hay entre Barça, Madrid y el resto, quizá lo más importante antes de un partido como este, Lucas, sea mentalizar a los jugadores de que se olviden, ¿no?, de esta diferencia, que no salgan a jugar demasiado condicionados pensando en eso, que qué bueno es el Barça o qué jugadores tan buenos tiene el Barça o el Madrid, ¿no?
Sí, como te decía anteriormente, lo tuyo hacerlo bien. Lo que pasa es que para lo tuyo hacerlo bien en un partido de este tipo, como tú bien dices, hay que mentalizarse a no pensar que tiene enfrente algo que es superior a ti, ¿no? Que lo es, ¿no? Pero bueno, eso tiene que pasar cuando ellos la tengan o cuando ellos propongan, pero cuando tú tengas el balón y tal, tienes que intentar pues no restar tus valores con respecto al escenario, con respecto a la protección del rival, ¿no?
¿De lo que ha visto del Barça, le ha gustado en líneas generales?
Bueno, yo creo que el Barça es un equipo bastante reconocible, ¿no? Un equipo que su funcionamiento ya el año pasado ha sido importante, que ha ganado títulos y que, bueno, hay una serie de jugadores que en el momento en que conectan entre ellos, en el momento en que el partido les va de cara, pues hacen cosas a una velocidad que para el resto pues no cuesta el trabajo seguir y neutralizar, ¿no?
Y cuando uno tiene en el otro equipo a Messi, ¿cómo se lo plantea? ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo lo intenta parar?
Bueno, ya es complicado tener a Messi enfrente, es muy complicado, pero el problema es que también va con una serie de jugadores que también son desequilibrantes, ¿no? O sea, lo que pasa es que un poco la estela o la sombra de Messi ensombrece muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que también hay jugadores muy importantes, por tanto, tenemos que ser lo más colectivo posible, tenemos que juntarnos bien cuando tenemos balón, tenemos que tener personalidad y no tener ese un poco ese temor, un poco ese respeto cuando tenemos el balón, y a partir de ahí, ya digo, todo lo que tengamos, llevarlo al máximo rendimiento y al máximo nivel.
Acabo, me imagino que le dirá a sus jugadores que prueben desde medio campo, ¿no? Viendo cómo está el tema contra el Barça, que cada vez que se le chuta desde lejos se le hace gol, ¿no?
Lo que pasa es que ya están avisados, ¿no?
Sí, eso sí.
Entonces, sorpresa no lo tenemos, ¿no? Pero bueno, si son capaces de hacer lo que hemos visto en otro momento, pues muy bien, pero ya digo, hasta en eso estemos avisados, ¿no?
Como entrenador, ¿usted entiende la postura de Luis Enrique de aplaudir al portero porque tiene que jugar avanzado como le viene bien al Barça? ¿O le extraña mucho que se pueda encajar un gol así?
No, yo creo que es una conducta que se toma a un riesgo de que en un año te hagan un par de goles así, o uno o tal, pero que te soluciona muchas más cosas y es mucho más coherente tácticamente haciéndolo así que haciéndolo de otra manera, ¿no? Yo creo que lo que hacen es correcto.
Muy bien, pues Lucas, muchas gracias por habernos atendido en RAC1 y que salga un buen partido el domingo.
Vale, muchísimas gracias.
Lucas Alcaraz, el tècnic del Llevant, el Llevant que viatja demà cap a Barcelona, no pot comptar amb David Navarro, que es baixa per un procés de vertigen, i Simao Mat és sancionat i, en canvi, recupera a Ivan López. Recordo que sortegem dues entrades per aquest Barça-Llevant. Entre tots, es canvieu missatges SMS al 25588 amb la paraula partit i el vostre nom. SMS al 25588, partit, el vostre nom i cognom, i entrareu en el sorteig de dues entrades pel Barça-Llevant demà a 8:45, des d'una hora abans, a RAC1, amb en Joan Maria Pou i tota la tropa, entre la qual hi haurà la Sònia Gelmà. Hola, Sònia, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Aquí fem la prèvia i escoltarem a Luis Enrique, un Luis Enrique que recupera, i és la gran notícia, el dia abans del partit, a Dani Alves.
Sí, el brasiler es va lesionar la primera jornada de Lliga, ho recordareu, a Sant Mamés, aquest cap de setmana, just fa 4 setmanes, i si demà finalment pot jugar, el cert és que només s'haurà perdut un parell de partits de Lliga i l'estrena de Champions. L'ha favorit l'aturada per seleccions, i també és cert que l'actuació de Sergi Roberto ha permès que no es generés cap ansietat amb el seu retorn. De fet, ahir a la tarda ho comentàvem, que estava a punt, però que segurament l'esperaríem a veure a Vigo, pero a Luis Enrique nos ha sorprendido por la seva claredat y ja hi conta.
Se encuentra muy bien, ha entrado con nosotros y es la buena noticia de la semana, la incorporación de Dani Alves y de Douglas también, pero en especial de Dani Alves.
Amb això, Sònia, què diu el departament d'alineacions? La vostra aposta per l'11, quina és?
És un 11 complicat, el de demà.
Ui, comencem bé, comencem bé.
Sí, ja saps que sempre poso una mica la vena abans de la ferida, però sempre. També és cert que és un 11 amb rotacions i, per tant, costa a vegades saber, i sobretot quan habitualment Luis Enrique no és d'aquells entrenadors que durant la setmana doni pistes, doncs fins a quin punt seran aquestes rotacions. El fet que hagi estat un inici exigent de temporada doncs ha fet que Luis Enrique pràcticament no hagi pogut fer canvis, i demà, tenint en compte el rival que és, jugant a casa, avui deixava entreveure el mateix Luis Enrique que, si la situació es prestava, doncs intentaria fer en aquest primer tram de temporada el que ja va fer l'any passat, que és que quan es pugui, doncs fer rotacions. Això, acompanyat per les baixes obligades, és veritat que deixa un 11 força inèdit. Recordem, queda l'últim partit de sanció per complir de Gerard Piqué, les baixes per lesió de Bravo, Vermaelen i Rafinha. En principi, també, Douglas està a punt de tornar, tot i que en principi el content de moment com a baixa, veurem demà, però avui deia Luis Enrique que tenia 17 jugadors més un del filial, que és Gumbau, per tant aquests 17 ens surten amb Alves però sense Douglas. Ter Stegen a la porteria, dic tot aquest preàmbul, sí. Ter Stegen a la porteria, Alves, Bartra, Matier i Adriano en defensa, això permetria que descansés Jordi Alba i que Sergio Roberto passés al mig del camp amb Mascherano i amb Rakitic, per tant, que també descansessin Busquets i Iniesta, i al davant Messi, Sandro i Neymar. I qui descansaria seria Luis Suárez, que és l'home que a dia d'avui ha disputat més minuts, ho ha jugat tot l'uruguaià, i per tant demà potser un bon dia per descansar. Aquest és l'11 abans de saber la llista de convocats oficial, que la sabrem demà al matí. Veurem si hi ha alguna sorpresa, algun jugador que avui, per exemple, doncs hagués pogut notar alguna molèstia i que per precaució quedés doncs fora de la convocatòria. Això ho sabríem demà, i sabeu que en aquest sentit, comunicats mèdics, per exemple, quan és per molèsties, no en rebem, per tant, no, no ho sabríem.
Hi hauria, per tant, opció, llavors, al departament d'alineació de fer encara una última aposta. Cada vegada us ho posem més fàcil. La lesió de Rafinha deixa la plantilla sense el seu 12è home, i l'equip ja era just. El Barça continua pendent de la FIFA per si li deixés fitxar abans del mes de gener, però Luis Enrique, com ja hem explicat nosaltres també, no hi té gaire fe, Sònia.
No, de fet, des del Barça, tot i que ho intentaran, tampoc són gaire optimistes, bàsicament perquè les relacions amb la FIFA, ja sabeu que a dia d'avui són força millorables, de fet, estan trencades. No fa ni 4 dies que Bartomeu va dir que ara ja el que esperàvem, bàsicament, amb la normativa de menors, és que canviessin els dirigents de la FIFA per trobar algú un pèl més raonable amb qui dialogar. Aquestes eren les paraules de Bartomeu fa tot just 4 dies, per tant, sembla complicat que ara la FIFA diríem que fes una concessió al Barça. Avui Mundo Deportivo explicava que el club es planteja no enviar cap representant oficial, cap directiu, al Mundial de Clubs del Japó, que hi anés l'equip, que hi anessin executius, però cap directiu com a mesura simbòlica per evidenciar aquest trencament de relacions que s'arrossega des de la sanció i que ha anat tensant-se més amb les últimes decisions de la FIFA, ho veníem comentant ja la setmana passada, amb aquests menors que ja no permet ni tan sols que visquin a la Masia. Per tot plegat, el club no creu en que l'equip es pugui reforçar fins al mercat de gener, tot i que és cert, i aquests dies també ho comentaven, si tu mires la sanció tal qual, aquesta va finalitzar el 31 d'agost, amb el segon mercat d'estiu, on estava castigat el Barça sense fitxar, per tant no hi hauria d'haver cap impediment legal perquè el Barça incorporés un jugador ara amb la lesió de Rafinha. Tot plegat, Luis Enrique ho veu així.
Creo que esa es una consulta que ya hizo el club hace unos meses y la contestación por parte de la FIFA fue claramente un no. Entonces, entiendo que haya especulaciones y posibilidades, todas ellas optimistas para nosotros, pero no nos equivoquemos, ¿eh? También parecían optimistas, según comentarios, que antes de la sanción de la FIFA, y luego ya viste lo que pasó. Yo cuento que hasta enero no voy a poder reforzar al equipo con los jugadores que ya tenemos fichados y no pasa nada. Lo hemos afrontado desde el principio con la mayor de las enterezas y pensando que seguimos siendo, si no el mejor equipo, de los mejores.
Ja sentim, doncs, que Luis Enrique treu ferro a la situació de la plantilla i està convençut que sobreviuran.
Repito, son los mismos objetivos y confianza ciega en que vamos a llegar perfectos al final del campeonato. A partir de enero, ya solo quedan tres meses, aunque a algunos pueda parecer una eternidad, sobre todo a los jugadores que no pueden participar, pero en tres meses ya podremos incorporar jugadores y tenemos una plantilla lo suficientemente interesante como para poder afrontarlo todo con garantías.
Hauran de sobreviure fins al gener i ho faran amb aquests 21 jugadors del primer equip, més el filial. Demà, per exemple, entrarà a la convocatòria, com ho dèiem, Gerard Gumbau, l'home que ha d'ajudar al mig del camp. Avui Luis Enrique explicava que és cert que, tot i que no va quedar content del rendiment dels joves del filial la temporada passada, i no es pot dir que aquest any hagin millorat fins al moment,
no.
Ell hi haurà de comptar gairebé per obligació.
Yo siempre he visto una gran actitud en los jugadores del filial, siempre. Otra cosa es luego su rendimiento, y al final para ser jugador del primer equipo es tu rendimiento el que manda. Puede ser tener una gran actitud si tu rendimiento no es el adecuado. El año pasado el rendimiento del filial fue de lejos no deseado, pero siempre he visto buena actitud. Y ahora también tiro del filial por narices, porque no tengo más jugadores. Tenemos a Gumbau ahí, que es un jugador muy interesante que se ha incorporado y... Más que nada porque si no seríamos 17 en la convocatoria.
Doncs por narices, perquè no té més remei tirar del filial, ja que el rendiment no li acaba de convèncer, cosa que també té certa lògica. Un últim document, Sònia.
Sí, per tancar la polèmica de la setmana sobre l'actuació de Ter Stegen a Roma, Luis Enrique ja va dir després del partit que per ell l'Alemanya estava ben situat i avui ha insistit que no té cap queixa sobre l'actuació i sobre en general el rendiment de Ter Stegen.
Veo a Marc muy bien. En la misma línea de toda la temporada. Y a Marc le tendría que afectar si hubiera críticas de su entrenador. Pero como no hay, pues tiene que estar muy tranquilo y seguir haciendo su trabajo. Nos aporta mucho y nada más. La vida profesional de un futbolista, de un entrenador, está íntimamente ligada a las críticas. Y yo creo que ellos ya son más que mayorcitos para saber... com va este circo.
Esperem que demà no tornem a parlar de Ter Stegen després del partit, o si ho fem que sigui per bons motius. Alguna cosa més, Sònia?
Doncs recordar que el partit és demà a 8:45 del vespre i una informació de servei, especialment pel Xavi Puig, que és un home sempre preocupat per aquest tema.
Sí.
Xiula demà Fernández Borbalán. Recordeu, les mans han de ser voluntàries perquè la xiule. Veurem demà com porta aquest reglament que cada àrbitre aplica a la seva manera. Veurem com l'aplica el senyor Fernández Borbalán.
Tot i que Iturralde diu que cap jugador vol fer penal. Per tant, això de la voluntarietat seria discutible. Però no entrarem ara en el tema.
Penal.
Adéu, Sònia, bona nit.
Vinga, bona nit.
Fins demà. Demà, 8:45, aquest Barça-Llevant. El Madrid, que ja ha fet la feina, s'ha situat líder provisional. Madrid, 10 punts. Barça i Atlètic de Madrid, 9. El Madrid que ha guanyat per la mínima al Granada i patint més del que era previsible, en un dia en què també s'ha viscut l'assemblea de socis del Madrid, que com acostuma a ser des que Florentino Pérez és president, en aquesta segona etapa podríem dir que ha estat una bassa d'oli. Tot plegat ens ho resumeix en Pau Arriaga. Pau, bona nit.
Bona nit, Jaume. Dia molt intens al Real Madrid amb assemblea de compromissaris al matí i partit a les 4 de la tarda. Els blancs han aconseguit la victòria per 1-0 gràcies a Karim Benzema. El Granada ha plantejat un partit molt seriós, res a veure amb el 9-1 que van encaixar la temporada passada. Sandoval ha aconseguit frenar al mig del camp dels blancs amb una línia de 5 homes i ha creat perill amb succés i Edgar a les bandes. Al minut 20, amb el 0-0 al marcador, l'àrbitre ha invalidat un gol a El Arabi per fora de joc. El davanter marroquí del Granada estava en posició correcta. Després del descans, els andalusos han tingut una de les ocasions més clares, però succés picava la pilota per sobre de la porteria blanca. 3 minuts després, el Madrid no ha fallat. Una centrada disco des de la banda esquerra l'ha rematat Karim Benzema. Els de Sandoval han buscat l'empat, però Keylor Navas ha estat molt inspirat i ha acabat el partit amb la porteria 0, igualant el millor inici de Lliga d'un porter madridista que tenia el gallec Miguel Ángel. Després del partit, Benítez s'ha mostrat satisfet amb el rendiment general de l'equip, però ha assegurat que encara té feina per endavant, especialment en defensa.
Lo que yo creo que todavía debemos mejorar es no darle al equipo contrario 2 o 3 ocasiones de gol. Afortunadamente, solo son 2 o 3, tenemos que intentar que sean menos, y como decía, afortunadamente, Keylor ha solventado algunos de los problemas que hemos tenido.
En canvi, José Ramón Sandoval ha assegurat que si avui haguessin tingut sort amb els àrbitres, el Madrid no hauria acabat amb la porteria 0. A més, ha llançat un dart contra l'equip blanc, assegurant que els han faltat el respecte.
Que era difícil venir al Bernabéu cuando todo el mundo, hasta el propio club, el Real Madrid, en su página web, ha subestimado al Granada, ¿no? Ha invitado a la gente a apostar cuántos goles nos iban a meter, ¿no? Creo que es una falta de respeto al Granada y los jugadores, cuando venían aquí, parecía que nos íbamos a llevar un saco, ¿no? Entonces, doy más valor al esfuerzo de mis jugadores por subestimar esa profesionalidad que tienen estos jugadores de Granada.
Els blancs tindran festa demà i tornaran a la feina dilluns per preparar el partit de la 5ª jornada, dimecres a les 9, a Sant Mamés. L'altre focus de l'actualitat madridista ha estat en l'assemblea d'aquest matí i podien participar uns 2.000 socis, però finalment hi han anat aproximadament la meitat. Florentino Pérez ha repetit el discurs d'altres assemblees, reclamant la unitat del madridisme, defensant la seva gestió econòmica i traient pit pels resultats esportius del club.
Además, hemos llegado a 15 finales, que no las hemos ganado, pero hemos llegado además a otras 15 finales, pero que eso también te da el nivel en el que tú te mueves. Yo he ganado en fútbol y en baloncesto, y perdónenme que sea también presumido, todo lo que se puede ganar, y cosas que no se habían ganado nunca, como por ejemplo la Supercopa de Europa, nunca se había ganado.
El president blanc ha tingut alguna picabaralla amb socis. Pérez ha desmentit que aprofiti operacions esportives per fer negocis amb ACS, l'empresa que presideix, i també ha assegurat que ell no ha fet fora Iker Casillas.
Sort que no volia presumir, Florentino Pérez. Recordo que primera també s'ha jugat el València 0, Betis 0 i l'Eibar 0, l'Atlètic de Madrid 2. Demà a les 12, Sevilla-Celta. A les 4, Depor Sporting. A 1:15, Villarreal Athletic Club. I a 9:15 tindrem a Les Palmes Rayo Vallecano i, com ja sabeu, el Barça-Llevant. A segona, avui han jugat 2 dels catalans. La bona notícia, la victòria del Girona 1-2 al Nuevo Tartiere contra l'Oviedo. Partit entretingut amb alternatives pels dos equips a la primera part. Borja Vall ha fet l'1-0 pels locals. 10 minuts més tard, empat del Girona, penal transformat per Àlex Granell. A la segona part, el gol de la victòria l'ha fet Jaime Mata, al minut 21 de la segona part. 10 més tard, el Girona ha quedat amb 10 jugadors per l'expulsió de Rubén Alcaraz. Els de Machín han aconseguit aguantar el resultat davant les embestides locals i fins i tot haguessin pogut marcar el tercer. Machín, en roda de premsa, satisfet del poder de reacció del seu equip.
Valoro mucho el habernos puesto por detrás en el marcador y ser capaces de reponernos. Y bueno, luego con las dificultades de quedarnos con un jugador menos a mediados de la segunda parte, el saber mantener ese resultado pues para nosotros es muy positivo, nos da moral porque otras veces hemos hecho buenos partidos pero no hemos conseguido puntos y ahora pues nos posiciona mirando pues un poco con más tranquilidad la clasificación, aunque yo les digo a los chicos que no es lo importante porque esto es muy largo y nuestro único objetivo tiene que ser ganar el siguiente partido.
El Girona suma 7 punts a la zona mitja alta de la classificació. La setmana que ve, Girona-Llagostera, un Llagostera que arribarà necessitat de fer cué de la classificació després de perdre d'avui al municipal Palamós-Costa Brava per 0-2 contra el Tenerife. Partit igualat a la primera part, poques ocasions de gol, a l'inici de la segona igual, fins que el Llagostera l'ha tingut. Benja no ha transformat l'oportunitat, però En canvi, la primera que ha tingut el Tenerife, Suso no ha perdonat el 16 d'aquesta segona meitat. El mateix Suso, 10 minuts més tard, ha fet el 0-2 quan el Llagostera buscava l'empat. Oriol Alsina admet que falta trobar la tecla amb els jugadors, que no acaba d'aconseguir l'11 ideal, i admet, òbviament, que s'ha de millorar.
Evidentment que falten moltes coses, que és normal a principi de temporada, però que, bueno, ens ha portat la circumstància estar amb aquests 3 punts, crec que immerescudament, perquè hi ha hagut partits com a camp del Lugo que van mereixer, doncs, molt més, o la setmana passada que ens van fer un gol d'un penalti que no era, i a la segona part també tenen nostres opcions, però al final això és del futbol, i ara mateix, doncs, els punts diuen que som el pitjor equip de la categoria i tenim que millorar i que donar un pas endavant, i el que està clar que més malament no es pot fer, no? Que tenim que millorar segur per progressar.
Per cert, que la porteria davant la lesió de René, avui Moragón ha estat el titular, insisteixo, la setmana que ve, diumenge a les 5, Girona Llagostera. I el Nàstic, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Rebrà demà el Mallorca per completar la participació catalana.
A les 5, al nou estadi, on el Nàstic encara no hi ha perdut aquesta temporada. El tècnic grana Vicente Moreno té les baixes de Gerard Valentín, Alex López i Xisco Muñoz, i podria introduir canvis a l'11 després de la derrota del dissabte passat al camp de l'Elx per 1-0. El Nàstic és 6è amb 7 punts, el Mallorca 19è amb 4, però Moreno avisa que l'equip del Xavi Ferrer està fet per pujar a primera. Tot i això, l'entrenador del Nàstic és optimista.
Sabem que juguem contra un molt bon equip, que té jugadors de molt de nivell, que l'objectiu pues que sempre se marca un altre al principi de temporada el deixes molt clar, que tenen exigència per pressupost, per jugadors, per club, i evidentment això n'hi ha que respetar-ho, però simplement respetar-ho i, com dic, pensar que jo estic convençut que si nosaltres fem un bon partit i donem el nivell que jo estic convençut que pot donar aquest equip, pues segurament guanyarem.
Ho explicarem a RAC1, partit del Superdiumenge amb Albert Ferran i l'Esteve Giral al nou estadi. Això en futbol, en bàsquet, la cita destacada de demà, Quim, a les 7 de la tarda. Allà hi seran Damià López, final de l'Eurobàsquet a Espanya, allà vull dir a l'Illa, final de l'Eurobàsquet a Espanya-Lituània.
Sí, amb clar favoritisme previ per la selecció espanyola, que va eliminar semifinals la vigent campiona del món i l'anfitriona França, i sobretot perquè té Pau Gasol, que està sent la gran estrella d'aquest campionat d'Europa. El pivot de Sant Boi, però, diu que no se sent favorit i que no es refia de Lituània.
Yo tampoco, porque quizá pues no era el equipo como nosotros, igual no es el equipo favorito de estar en la final, pero se han ganado el puesto ahí, han ganado a los dos rivales que nos ganaron en el grupo. Hay que tenerlo muy, muy presente, y va a ser un partido muy, muy duro contra un equipo con talento, joven y con mucha garra.
De fet, Espanya va perdre dos partits a la fase de grups contra Sèrbia i Itàlia, que, com deia Gasol en aquest document que escoltàvem, han estat eliminats després precisament per l'arribar a la final per Lituània. Els lituans, de fet, només han perdut un partit contra Bèlgica, lògicament a la fase de grups, perquè si haguessin perdut més endavant no serien a la final. El seleccionador espanyol, que és l'italià Sergio Scariolo, ha valorat també el mèrit de la resta de jugadors, que estan sent una mica eclipsats pel gran i merescut protagonisme de Pau Gasol, i ha avisat també del potencial dels lituans.
Estamos en una final y tenemos toda la motivación y todas las ganas de ganarla. Lituania es un equipo extremadamente experto y duro, sólido, consistente, fuerte atrás, y hay que ser muy inteligente en saber cómo jugarles.
La final Espanya-Lituània a les 7. Abans, a les 2 de la tarda, França i Sèrbia s'enfrontaran per la medalla de bronze. Més enllà de l'europeu, avui dos dels equips catalans de la Lliga CB han jugat partits amistosos. Victòria de la Penya, Fiat Joventut 89, Baskonia 70. Derrota del Manresa, València 73, ICL Manresa 71. I aquesta tarda s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. Spars City Leaf Girona 53, Cadira Seu 69. Les de l'Alt Urgell, per tant, campiones.
En embol, el Barça-Lassa comença aquest diumenge a la Lliga de Campions 2015-16.
L'equip de Xavi Pascual defensa títol i, com el Barça de futbol, afronta el repte de ser el primer equip en guanyar dues Champions seguides des que la Copa d'Europa va canviar de format. L'estrena serà a Mannheim, Alemanya, contra el Rhein-Neckar Löwen, vigent subcampió i actual líder de la Bundesliga, a 6:45 de la tarda. Xavi Pascual, que ha deixat Rutenka a Barcelona per decisió tècnica, diu que són l'equip, els alemanys, que està més en forma ara mateix de tot el continent.
Personalment crec que ara mateix és el millor equip d'Europa en el moment en què estem a la temporada. És un equip que està guanyant els seus partits amb solvència, sobretot al darrere, amb defenses de diferents tipus. Amb atac és un equip en el que l'Andy Smith porta absolutament el ritme i és capaç de fer el que vulgui.
I encara en vol, el Freaking Granollers ha guanyat el Port Segon per 35 a 20 en partit de la tercera jornada de la Lliga Sobal. Els ballesans suben 3 victòries en 3 partits i són co-líders empatats amb el Barça amb 9 punts. Demà els pot igualar també en la Torhaus La Rioja si guanya l'Osca.
Obrim bloc de motor. Comencem amb el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, Gran Premi nocturn, tot i que és en horari europeu normal, per entendre'ns. Demà la cursa serà a les 2 de la tarda. I amb sorpresa, perquè no hi ha cap Mercedes a la primera línia de la graella de sortida. L'Àlvaro de Mans, us resumeix tot plegat. Àlvaro, bona nit.
Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Ahir ja dèiem que havia estat un divendres atípic, amb els Mercedes lluny de les primeres posicions, i avui, en els darrers lliures i a la sessió classificatòria, s'ha confirmat. Les fletxes de plata patiran demà a Singapur, on començaran el Gran Premi a la tercera fila de l'engrallat. Lewis Hamilton, vigent campió del món, guanyador fa 12 mesos del Gran Premi de Singapur, ha marcat el cinquè millor registre a un segon i quatre dècimes de la pole, per davant del seu company d'equip, de Nico Rosberg, que ha marcat el sisè millor temps. La pole position l'ha aconseguit Sebastian Vettel, primera de la temporada per l'alemany, primera de fet des del Gran Premi de Brasil de l'any 2013, primera d'un pilot de Ferrari des de l'any 2012. Vettel ha aconseguit la pole position amb un marge de més de mig segon sobre Ricciardo, segon, amb el segon dels Ferrari, el de Kimi Raikkonen, a la tercera posició, i el segon del Red Bull, el de Daniel Kvyat, quart, per davant, com dèiem, dels dos Mercedes. Fernando Alonso, per part seva, ha estat 12è. S'ha quedat fora de la definitiva Q3, però ha explicat al baixar-se del seu monoplaça que aquest de Singapur està sent el seu millor Gran Premi de la temporada.
Muy bien, el mejor fin de semana, ¿no? De todo el año para nosotros, rodando casi siempre entre los 10 primeros y ahora en la crono, pues eso, entre el 11 y el 12 que hubiésemos hecho o hicimos el 12, así que, como digo, el mejor Gran Premio hasta ahora, donde me he encontrado más cómodo, más competitivo, a gusto con el coche, también con la diferencia con Jenson es la máxima de todo el año, así que no puedo estar más contento.
Demà, a partir de les 2 de la tarda, hora catalana, 13a cita de la temporada. Un Gran Premi que començarà amb Sebastian Vettel des de la pole i amb els Mercedes a la tercera fila de la graella.
Gràcies, Álvaro. Demà amb l'Álvaro resumirem el superdiumenge que ha passat en aquesta cursa. El circuit, d'altra banda, Quim, ha viscut avui la primera jornada del Rallycross de Barcelona.
Amb el domini de la suec Timi Hansen, que ha estat el més ràpid de les classificatòries d'avui, seguit per Matías Ekström i Peter Solberg, a la primera jornada de la categoria reina, els supercars que donen més de 600 cavalls de potència. Un primer dia espectacular, el ritme de les curses és frenètic, sèries a 4 voltes amb fins a 5 cotxes a la vegada a la pista, que és mixta, asfalt i terra, amb derrapades, salts, canvis de posició, incidents constants a totes les categories, també tant els RX Lights, els 1600, i els Car Cross, aquests no van de 5 en 5, sinó que n'hi ha molts més a la pista a la vegada.
Un espectacle, no?
Sí, és divertidíssim. Mala sort, però, per la Laia Sanz, que ha trencat el motor del seu cotxe a la primera sessió d'entrenaments. S'ha perdut tots els entrenaments i la primera cursa classificatòria. Això va per un sistema de puntuació que sumen a cada mànega. I de moment va l'última d'aquestes RX Lights sèries. Demà, però, podrà tornar a sortir. Ho tindrà gairebé impossible per classificar-se per la final, però espera poder brillar a la quarta tanda classificatòria.
Bueno, no ha començat massa bé. Contenta per ara la segona màniga, he millorat molt, però clar, la primera màniga m'ha tocat sortir sense haver fet entrenos perquè s'ha trencat el motor a la primera volta del matí i la gent ja portava molt rodatge. Han fet dos tandes d'entrenos, més dos mànigues, jo he sortit ja nerviosa, molt malament, a més no havia tan sols ni provat aquest canvi entre terra i asfalt, m'ha costat molt, però bueno, ara la segona màniga molt millor, tot i que el cotxe es para, no sé, té algun problema elèctric. I, bueno, però contenta de l'experiència, perquè la veritat és que ara quan anava bé m'ho he passat, els trossos que anava bé m'ho he passat molt, molt bé.
Demà diumenge l'activitat començarà a 8:45 del matí amb el warm-up de Supercar, les finals a partir de 2:45.
Ja ho saben els aficionats al motor. I a Jerez hi ha el Mundial de Superbike.
Sí, avant penúltima cita del Mundial, Superpole avui per Tom Sykes i cinquena posició de graella per Jordi Torres. Les curses a 10:45 i a 1:20. I Nico Terol s'ha estrenat com a pilot de Supersport al manillar de la MB Augusta de Jules Clusel, que es va lesionar ahir. Només ha tingut un entrenament lliure d'adaptació i després ja la classificatòria, on Terol s'ha classificat 11è, no està gens malament. No. La cursa de Superesport començarà a 3:45.
Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
Passen 3 minuts de la 1, marxem cap a Bagà, on s'ha acabat ja l'Ultra Pirineu. Robert Mercè, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Ho ha fet amb victòria de Kilian Jornet amb pomes i amb una tercera posició bona de Núria Piques, o molt bona, de Núria Piques en dones. Tu ens ho diràs millor.
Sí, ha guanyat en Kilian, ha estat el més ràpid, després de 12 hores i 3 minuts per completar els 110 quilòmetres i 6.800 de desnivell positiu en aquest Ultra Pirineu. Segona posició per l'atleta marroquí Zahid Ait Malek i tercer Miguel Heras. A la categoria femenina ha guanyat l'Emily Forsberg, segona posició per la nepalesa Mira Rai. I tercera, com bé comentes, la Núria Piques, que s'ha pogut tornar a sentir corredora després de passar un mal tràngol a l'ultratrail del Montblanc fa unes setmanes. Podem escoltar les paraules que tant en Kilian com la Núria han expressat a l'arribada de tot el públic que omplia avui la plaça Catalunya de Bagà.
Avui realment està espectacular, el dia acompanyava, però hi ha hagut gent a tot el recorregut, a tots els records, no hi ha hagut cap tram de més de 2 quilòmetres que no veiéssim a ningú.
Mireu, fa 2 setmanes no podia córrer més de 10 minuts seguits. Sortia a córrer i m'ofegava. Vaig estar 4 dies intentant-ho i arribava a casa i pensava que no podria córrer aquesta cursa, no? Fins que vaig poder treure aquell tap que tenia aquí dintre. Moltes gràcies, de veritat.
Molt emocionada la Núria davant el seu públic i la seva gent. Ella havia guanyat aquí les darreres 4 edicions i tal i com ens explica, s'ha